Passa Distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha dit aquest dijous al matí en rebre representants de l'Associació Bíblica Italiana que la guerra i la mort interpel·len avui més que mai tota la humanitat perquè la unitat de les creences per la pau sigui una realitat en tots els àmbits i sempre. És l'esperit que mou, per exemple, cada any la comunitat de Sant Egidi a mantenir viu l'esperit d'Assís i convocar la trobada internacional per la pau entre totes les religions. Francesc fa seu, en definitiva, el mateix plantejament que va portar Joan Pau II a reunir a la ciutat de Sant Francesc, ara fa 37 anys, representants de les grans religions monoteístes. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes. D'aquest dijous 7 de setembre, memòria de Santa Judit, una santa ben bíblica. Donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem aquesta tarda?
L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que recorrerà la sentència del jutjat contenciós administratiu de Barcelona que ha revocat l'aprovació de l'anomenat Eix Verd de Consell de Cent en considerar que per tirar-lo endavant s'havia d'haver aprovat una modificació urbanística del Pla General Metropolità. La tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Laia Bonet, ha afirmat que confia plenament en la tasca que van fer els serveis jurídics municipals i ha considerat que hi ha arguments suficients per rebatre la decisió judicial. El jutjat de primera instància número 2 de Sabadell, que instrueix el cas de la mort d'Helena Jubany, ha ordenat noves proves per esclarir la mort de la jove bibliotecària. Demana comparar les mostres del jersei de Jubany amb l'ADN dels dos investigats, Santi La Iglesia i Xavi Jiménez, amb metodologies i tècniques més avançades de les que s'han utilitzat fins ara. Ho sol·licita l'Institut de Ciències Forenses de la Universitat de Santiago de Compostela amb l'objectiu que la seqüència d'ADN de les mostres del jersei sigui més àmplia i afinada. I Elite Taxi ha anunciat aquest dijous que desconvoca l'aturada del servei de 12 hores coincidint amb la Diada en protesta per la multa de prop de 123.000 euros per part de l'ACO per boicotejar Uber i altres plataformes. En un comunicat, l'entitat ha celebrat que el Departament de Territori hagi convocat el Consell del Taxi, on s'han de tractar diferents mesures que afecten el sector. L'associació afirma que per respecte a la Diada i el que significa per al poble de Catalunya i per ells, desconvoquen la mobilització de l'11 de setembre.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que Natura Sagrada és el títol d'un llibre editat per Claret que es presentarà el dia 26 d'aquest mes i que recull 10 entrevistes amb persones de diferents tradicions espirituals. Totes ens parlen de la seva vivència de la natura i de les relacions entre natura i espiritualitat. D'altra banda, el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, visita oficialment a Andorra avui i demà per presidir la Festa Nacional de la Mare de Déu de Meritxell, que serà tot just demà divendres, amb motiu dels 150 anys de la declaració de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona de les valls d'Andorra. Parolin ja ha arribat aquesta tarda al Palau Episcopal, on s'ha reunit a la Seu d'Urgell amb el copríncep Joan Enric Vives, també bisbe d'Urgell. I la Basílica de la Sagrada Família ha començat a col·locar les ales de la figura de l'evangelista Mateu aquest dimarts, i a finals d'aquesta setmana se seguirà amb la torre de l'evangelista Joan. Les properes setmanes està previst que se segueixi treballant en la finalització de les torres de Mateu i Joan amb la col·locació del llibre i la figura del tetramorf fets amb marbre blanc. Després del bloc informatiu a l'entrevista ens acompanyarà avui Eduard Ibáñez, adjunt al representant del copríncep episcopal d'Andorra. Ens comentarà aquesta històrica visita del secretari d'Estat de la Santa Seu al País dels Pirineus. I avui la secció Economia en Valors comptarà per primera vegada aquesta temporada amb Salvador Aragonès. I tindrem amb nosaltres Carles Camí, president de la Confederació de Centres Docents, que representa l'Escola Concertada. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu, de la Mercè Mondelo avui al capdavant de les xarxes socials i del Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, Sense Distància t'acosta a l'actualitat de l'Església.
El Papa ha assegurat aquest dijous al matí que la fe ens anima a viure com a germans, sigui quina sigui la pròpia creença de cadascú, sobretot ara que tots estem sacsejats pels ressons de la mort i la guerra. En rebre els membres de l'Associació Bíblica Italiana, Francesc ha recordat que la Bíblia, la Sagrada Escriptura, ha de ser cada cop més patrimoni de tothom, des de la voluntat d'evitar qualsevol forma d'elitisme i preclusió, ha afegit, ja que la seva missió és ajudar el poble de Déu a alimentar-se de la paraula divina.
En un temps convuls
per raons de mort i de guerra, la fe comuna en un únic Déu ens invita i ens encoratja a viure com a germans. És un avís important per als nostres temps en què les recents derives de separació generen recintes forçats per les persones i els pobles en detriment de la unitat de l'espècie humana, que és la que pateix, Aliança i pactes entre universalisme i particularisme, aquest és el lema de la 47a Setmana Bíblica Nacional d'Itàlia i també el punt de partida del que ha estat la reflexió del pontífex en aquesta trobada, en què ha subratllat que el tema de les aliances és una de les principals preocupacions de l'Església, ja que tenen molt a veure amb les seves relacions amb el món contemporani i amb la necessitat d'aconseguir que els éssers humans puguin viure en pau com a germans sense barreres entre les persones i els pobles i en el respecte a la creació. El Sant Pare s'ha referit a les tres aliances i pactes estudiats en les trobades d'aquest any, que són l'aliança amb Noé, que se centra en la relació entre la humanitat i la creació, amb Abraham, basada en les tres grans religions monoteïstes, en la seva matriu comuna, i el pacte amb el Sinaí. En acabar el seu discurs, el bisbe de Roma ha invitat l'Associació Bíblica a continuar amb el seu servei permanent a l'Església, present en totes les diòcesis d'Itàlia i del món, com sempre des de la seva creació, i en col·laboració amb la Conferència Episcopal Italiana.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Natura Sagrada és el títol d'un llibre editat per Claret que recull 10 entrevistes amb persones de diferents tradicions espirituals. Totes ens parlen de la seva vivència de la natura, així com de les relacions entre la mateixa natura i l'espiritualitat. Endinsar-se en aquestes converses permet adonar-se que la cura de l'entorn natural és una preocupació ecumènica que uneix totes les creences. Les tradicions religioses també ens orienten a conèixer quin és el paper o la funció de cada creient en el cosmos. El doctor en geografia Josep Gordi, coautor d'aquest llibre, ha assegurat a Ràdio Estel que la creació és el gran nexe d'unió entre les religions.
La casa comuna és la casa de tots i, per tant, senti, professis la fe que tinguis, doncs això ens uneix a tots, fins i tot als agnòstics.
En una entrevista a Ràdio Estel, Josep Gordi ha explicat que les 10 persones entrevistades en el llibre Natura Sagrada i les seves vivències són la substància d'aquest treball a partir de les seves experiències.
Les entrevistes no són, com tu diria, un repàs teòric o ideològic de com veu cadascú la natura, sinó que a mi sempre m'ha interessat que les persones m'expliquin les seves experiències. Són entrevistes molt vivencials que, per exemple, amb en Ramon Rivera no només vam parlar de la natura, la Bíblia, sinó també de caminar i de la seva experiència pujant muntanyes. Això forma part de la seva vivència. No és una persona, un estudiós tancat, sinó que ha sigut un religiós, és un religiós que li ha agradat enfilar-se, no?
Es referia així a Ramon Rivera Mariner, un dels participants en les entrevistes d'aquest llibre. El també professor de la Universitat de Girona ha afegit en la mateixa línia que les històries d'aquest llibre desperten un gran interès per la seva visió humana i de transcendència.
Estrictament nosaltres som els coordinadors. Els autors són els entrevistats, perquè són ells els que expliquen la seva vivència. Són gent que, per damunt de tot, estimen la natura i no tenen por de parlar d'elements com la transcendència, la invisibilitat, el que hi ha més enllà, el que ens uneix a tots, no? Per tant, és un llibre que parla de natura, però també parla d'espiritualitat en el sentit de cercar allò que ens uneix entre tots, i no només entre la comunitat humana, sinó entre totes les espècies que formen el nostre planeta.
Natura Sagrada, editat per Claret i Justícia i Pau, és un llibre que té com a autors, coautors, Josep Gordi i Laura Mor. Josep Gordi, com dèiem, és doctor en geografia i professor de geografia física a la Universitat de Girona. També va ser degà de la Facultat de Lletres d'aquesta universitat. Laura Mor és periodista especialitzada en religió i, entre altres tasques, treballa actualment a l'equip de comunicació de la Fundació Vedruna Catalunya Educació i també forma part de Justícia i Pau a Barcelona i del grup Sant Jordi de Promoció i Defensa dels Drets Humans. Ho dèiem en els titulars, un nom propi de l'actualitat d'aquest dijous és el de Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, que es troba en aquests moments a la Seu d'Urgell, al Palau Episcopal, concretament al despatx oficial del copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, també arcabisbe i bisbe d'Urgell. El motiu de la visita del número 2 del Papa a Andorra és presidir la Festa Nacional de la Mare de Déu de Meritxell, que serà tot just aquest divendres, com cada 8 de setembre. La celebració coincideix aquest any amb els 150 anys de la declaració de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona de les Valls d'Andorra. Pietro Parolin està acompanyat des d'ara i fins demà al vespre pel copríncep episcopal, l'arcabisbe Joan Enric Vives, i també en els actes oficials pel cap del govern, Xavier Espot, amb qui es reunirà formalment aquesta mateixa tarda de dijous. I aquest divendres a les 11 del matí el cardenal Parolin presidirà la missa solemne al santuari de Meritxell, situat a la parròquia andorrana de Canillo, amb l'arcabisbe Joan Enric Vives com a concelebrant principal. El ministre portaveu del govern andorrà, Guillem Casal, va assegurar aquest dimecres en roda de premsa que Pietro Parolin visita Andorra també per reforçar el model institucional del país, que és el coprincipat. En aquest sentit, Casal ha assegurat que no es preveuen anuncis de canvis en la configuració actual, tant eclesiàstica com política, d'Andorra. Aquest divendres, després de l'ofici solemne de la Mare de Déu de Meritxell, està previst que el secretari d'Estat de la Santa Seu i el cap del govern d'Andorra atenguin els mitjans de comunicació.
Sense distància. 45 minuts diaris de proximitat i contacte amb l'actualitat religiosa i social.
Dos minuts i mig i serà un quart de set. Repassem altres notícies. La Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ha començat a col·locar les ales de la figura de l'evangelista Mateu aquest dimarts i a finals d'aquesta setmana se seguirà amb la torre de l'evangelista Joan. En les properes setmanes està previst que se segueixi treballant en la finalització de les torres dels evangelistes Mateu i Joan amb la col·locació del llibre i de la figura del tetramorf fets amb marbre blanc. En el cas de la torre de Mateu, correspondrà a la figura humana i pel que fa a la de l'evangelista Joan, és l'àguila. Es preveu que al novembre s'acabi el muntatge del conjunt de les quatre torres dels evangelistes. Quatre prestigioses institucions de salut i educació d'Itàlia han unit forces en la signatura d'un acord de col·laboració que es considera una fita molt important per a l'atenció mèdica d'inspiració catòlica. L'Hospital Pediàtric Bambino Gesù, la Fundació Policlínic Universitari Agostino Gemelli, l'Hospital Gemelli Isola Tiberina i la Universitat Catòlica del Sagrat Cor han signat concretament un memoràndum d'entesa en una cerimònia feta al Palau Apostòlic Vaticà aquest mateix dimecres, en presència del cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de l'Acord, busca desenvolupar projectes conjunts en els camps de la recerca, l'atenció mèdica i la formació, i vol, sobretot, proporcionar teràpies científicament avançades i humanament compartides per als qui afrontin malalties. A casa nostra destaquem que el claustre del convent de Sant Francesc de Berga ha acollit aquest dimecres la presentació del conte infantil El secret de la cova de Caral, de l'autor Xavier González Costa, amb il·lustracions de Rubén Torres i amb la col·laboració i l'edició de l'Ajuntament de Berga. L'acte ha comptat amb una gran assistència de persones, els capitans d'enguany i les autoritats locals. L'autor del conte i ha inclòs la presència de personatges inventats. Alguns d'ells ja havien aparegut durant aquests dies a través de les xarxes socials. Els altres personatges expliquen, segons diu González Costa, la història sobre l'aixecament de la cova de la Troballa i el secret que amaga aquest edifici i el seu centenari. Aquesta celebració coincideix amb les festes de Caral, la festa de la qual és precisament aquest divendres, com cada 8 de setembre. Durant la presentació se celebrava l'Eucaristia de la novena al Santuari de Caral. El Museu Diocesà de Tarragona compta des d'aquesta setmana amb un segell gòtic renovat de primera magnitud entre les seves propostes de difusió artística i patrimonial, una pinacoteca de 110 metres quadrats que acull més d'una trentena d'obres pictòriques que van ser elaborades des del segle XIII fins al XV i que fins ara es tenien emmagatzemades sense que s'haguessin pogut observar fins ara públicament pel que fa al fons de l'entitat. Andreu Muñoz, director del museu, ha destacat que el continent i el contingut són molt importants, però ha calgut reduir la volumetria expositiva que pot suposar portar aquestes obres fins aquí, fins a Tarragona, perquè no es perdi la força visual que té també aquest indret. Estem en període d'inici de curs, també per a les grans institucions acadèmiques de l'Església. L'Ateneu Universitari Sant Pacià inaugurarà formalment el curs, aquesta vegada el 19 de setembre, dies abans del que és habitual. Els actes inaugurals començaran a les 10 del matí amb l'Eucaristia presidida a la Capella del Seminari per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, i després a un quart de 12 tindrà lloc l'acte acadèmic. La lliçó inaugural, titulada Reflexions i qüestions sobre el Concili de Nicea de l'any 325, anirà a càrrec de Joan Torra.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Passen 2:30 d'un quart de set, ho hem dit en el resum informatiu. El secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, visita oficialment avui i demà Andorra. De fet, aquesta tarda ja ha arribat al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, on té la seu, en territori andorrà, de fet, al despatx del copríncep Joan Enric Vives, també arcabisbe, bisbe d'Urgell. El motiu és presidir la Festa Nacional de la Mare de Déu de Meritxell, patrona d'Andorra, en el 150è aniversari de la declaració d'aquesta advocació mariana com a patrona de les valls andorranes. Tenim amb nosaltres uns minuts i li agraïm que ens hagi atès Eduard Ibáñez, és conegut amic d'aquesta casa quan va ser director de Justícia i Pau i en altres moments, perquè actualment és l'adjunt al representant personal del copríncep episcopal d'Andorra. Senyor Eduard Ibáñez, moltes gràcies, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Gràcies. Com es viu a Andorra a la festa de Meritxell com a celebració nacional amb tota la tradició religiosa i popular que inclou?
Sí, amb un gran fervor. És un moment molt, de molta emoció i de molta devoció popular. És una festa molt estimada pels andorrans i que sempre doncs, dona peu a moltíssimes celebracions religioses i també activitats culturals. És un moment bonic pel país, és una manera de començar el curs d'una doncs, manera festiva, alegre i, a més, amb un sentit, en aquest cas, també religiós, no? Perquè doncs, la Mare de Déu de Meritxell és una Mare de Déu molt, molt, molt estimada pels andorrans, no? Ara ho deia, fa 150 anys, doncs, el Consell General de les Valls d'Andorra, que era, per dir-ho d'alguna manera, l'òrgan de representació popular de les Valls d'Andorra, va proclamar a la Mare de Meritxell com a patrona i protectora del país, però reconeixent que la devoció era molt anterior. Estem parlant d'això.
Clar, fa 150 anys es declara patrona, però això ja existia abans, certament. Sí,
exacte. De fet,
sí.
Des del segle XII, com a mínim, des del segle, si no abans, doncs ja hi ha una devoció molt important I d'aquí, doncs, que la imatge de la Mare de Déu, diguéssim, original, era una imatge del segle XI, segle XII, el que passa que, malauradament, la imatge es va cremar, com sabem, es va cremar el 72, però la Mare de Déu continua sent, doncs, molt estimada.
Sí, sí. Hi ha la capella antiga, el santuari de Marigell, i després hi ha el gran santuari modern construït ara fa pocs anys. Senyor Eduard Ibáñez, quin és el programa o què destacaria del programa de celebracions per aquest any, especialment avui i demà?
Sí, bueno, el més important també ho he dit, és a dir, aquest any, primera, se celebra aquest 150 anys de la declaració com a patrona, però aquest any també hi ha aquesta visita, que això també és un motiu de molta alegria i molt valorat. És un moment molt important per Andorra, la visita al secretari d'Estat de la Santa Seu. Això no havia passat mai a la història. Mai un secretari d'Estat de la Santa Seu havia trepitjat territori andorrà, i els andorrans en aquest sentit estan molt agraïts i molt amatents, doncs, a escoltar-lo, a veure què té a dir, i també, doncs, valora molt, doncs, que un secretari d'Estat hagi tingut amb les responsabilitats que té internacionals i eclesials tan importants, doncs, hagi tingut la deferència de visitar el país, i demà, doncs, ell presidirà l'Eucaristia, la missa solemne, que és una missa també molt estimada, i és una missa a la que hi va moltíssima gent, i són presents també totes les autoritats del país.
Sí, sí.
De govern, consellers, no?, hi van cada any totes les autoritats, i aquest any, doncs, tindrà l'ocasió d'escoltar el secretari d'Estat. El secretari d'Estat ha arribat avui, ara justament ja ha arribat a Andorra i és rebut en aquest moment pel cap de govern. Després també serà rebut pels síndics, que són els representants del Consell General, que per entendre'ns és el Parlament, no? O sigui, el rep el govern,
sí.
El Parlament. Després hi haurà també un sopar oficial i demà, doncs, és la celebració pròpiament religiosa i festiva, també.
I tant. A les 11 del matí estarem pendents també per escoltar, doncs, la predicació i les paraules del cardenal Pietro Parolin, que amb el copríncep, l'arcabisbe Joan Enric Vives, també em sembla que atendran, o està previst que així sigui, després de la missa demà al migdia als mitjans de comunicació, aquest divendres.
Sí, sí. Serà el mateix, el secretari d'Estat. L'atenció als mitjans serà pròpiament del secretari.
El secretari d'Estat, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Eduard Ibáñez, adjunt al representant personal del copríncep episcopal d'Andorra, Joan Enric Vives. Gràcies. En tot cas, algun desig per aquesta festa tan especial i amb aquesta gran autoritat, el cardenal Pietro Parolin?
Sí, home, jo crec que pot ser un moment en el que es visualitzi l'estima de la Santa Seu i el suport de la Santa Seu als andorrans, i també al sistema polític andorrà de coprincipat, en el que, doncs, un bisbe fa el servei, que és un servei, no, de copresidir l'Estat, en aquest cas, el president de la República, no francesa, però és un servei que es fa a la ciutadania d'Andorra, i d'alguna manera la Santa Seu, amb això, jo crec que ho reforça, ho recolza i mostra la seva estima, no, aquest sistema,
molt bé,
entre els andorrans ho vulguin, esclar.
Vulguin, així ho van decidir ara fa tot just 30 anys, no?, el 1993, en referèndum, en aquell referèndum de la nova Constitució andorrana.
Exacte, tot i que és la figura del copríncep ha sigut reconeguda ja des de fa segles, no?, pels andorrans, però és certament en un referèndum del 93 que això s'expressa d'una manera formal, no?
Democràtica, podem dir, no? També,
exacte.
Sí.
Tot i que abans també la representació del poble ha volgut sempre els dos coprínceps.
Sí, sí. Era acceptat, però refrendat ja en un sistema modern democràtic. Sí. Moltes gràcies, Eduard Ibáñez. Com dèiem, hem parlat avui amb l'adjunt, el representant personal del copríncep episcopal d'Andorra. Una abraçada des de Barcelona fins a Andorra.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. 6 minuts i mig i seran 6:45, avui dijous, segona edició d'Economia en Valors, aquesta vegada amb Salvador Aragonès.
Ràdio Estel. Hem portat la caravana al taller.
Esto va a ser la tròcola, ¿eh?
Aquesta temporada, la caravana canvia de prestacions.
Arrenquem a les 8 del matí amb la millor informació.
Hemos cambiado los manguitos, que estaban fatal.
I tindrem tertúlia, humor, filosofia, esport, cinema...
Y los neumáticos, que lleváis una de peso, que madre mía.
Una visió social de l'actualitat i, sobretot...
A ver, la sorpresa.
Molta, molta, molta cultura.
Claro.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, la caravana. Amb Joan Trias.
La tròcola, si ja lo sabia jo.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància. L'actualitat social i religiosa amb Ignasi Miranda. Economia amb valors.
Segona edició d'aquesta secció en la nova temporada dintre del Sense Distància. Ja sabeu, amics i amigues oients, si escoltàveu les dues temporades anteriors, Economia amb valors de 8 a 9 del vespre, Camins, ara és dues hores abans, aproximadament. Salvador Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
Els dijous habitualment comptarem amb tu i sí. És un gust tenir-te.
El gust és meu, escolta.
T'invitem també a saludar els oients avui en aquesta inici de secció.
Sí. Jo desitjo bona tarda a tothom, als nostres oients, a vosaltres, a valtros, i a tu, Ignasi, lògicament. Que ens retrobem al bell mig de les hores de la ràdio una altra vegada després d'un parell d'anys. I salutacions també a tot l'equip que fa el programa. I, bueno, em fa molta il·lusió estar davant dels micròfons. Em trobo com si fos el primer dia, molt feliç, perquè la ràdio enamora, la ràdio embelleix les persones, té un so particular, un caire personal, i, en fi, és fantàstic.
Fantàstic. Envelleix, aclarim, amb ve alta, eh?
Sí.
Tots envellim, ens anem fent grans, però envelleix amb ve alta.
Amb ve alta, doncs correcte.
Tenim noms diferents, però tots fem la mateixa feina. El David Morral a les vies de so, el David García a la producció i un servidor, aquí estem.
Sí, sí, sí.
I també a les
molt
xarxes
bé.
Socials tenim,
fantàstic.
Habitualment, la Vanessa Carrasquilla, que avui no hi és, però tenim també la Mercè Mondelo. Doncs anem per feina i anem a presentar doncs el personatge que entrevistarem avui, Salvador, endavant.
Sí, com tu saps, Ignasi, ahir es van començar les escoles...
Es van obrir la porta de les escoles.
Uh-huh. I la gent doncs, ha anat de corcoll aquests dies amb llibres, llibretes, llapis, gomes i de més material escolar. I, a més, els pares han hagut de coordinar els horaris perquè els fills es puguin acompanyar a les escoles. Ahir vaig veure amb molta alegria com files de nens i nenes anaven a l'escola a les mans del seu pare o de la seva mare, no? Uh-huh. I per això volem entrevistar el president de la Confederació de Centres Docents, el que és el mateix, el president de l'escola concertada, Carles Camí, molt conegut i prestigiós a Catalunya en el món de l'ensenyament no universitari.
A més, és el president del Centre d'Estudis Stucom, oi?
Sí, exacte.
Doncs el saludem ja. Carles Camí, bona tarda, moltes gràcies per ser amb nosaltres dins l'espai Economia en Valors aquí a Ràdio Estel. Benvingut.
Bona tarda també a vosaltres.
Molt bé.
Bona tarda.
Acaben de començar, o estan a punt de començar, segons els casos, les classes. Quines són les novetats més rellevants d'aquest curs, Carles?
Bé, jo abans, si em permeteu, vull fer una prèvia que ha de quedar molt clar, que les declaracions que jo pugui fer sempre és en nom del sector al qual represento, que és l'escola concertada. Uh-huh. I tots sabeu que el sistema educatiu a Catalunya se suporta amb dos tipus de centres de diferent titularitat, pública i concertada. I, per tant, la resposta sempre serà des de la perspectiva, des dels coneixements que tinc de l'escola concertada.
Efectivament.
Perquè moltes de les informacions que sempre es publiquen amb els començaments de cursos generalment van referides únicament i exclusivament a l'escola pública. L'escola concertada té unes diferències, té unes connotacions que voldria posar en clar des d'un bon començament.
Doncs queda clarit, sí.
Em pregunteu quines són les novetats més rellevants d'aquest curs.
Exacte.
Bé, a part de repetir, jo diria, el mantra del tema de la segregació, de la inclusió, del català, etc., jo crec que el tema més important o la novetat més important que ens hem d'enfrontar és la imperiosa necessitat de millorar la qualitat d'ensenyança. Uh-huh. El sistema educatiu d'aquí a Catalunya acumula un balanç de resultats bastant negatius, de manera que es troba entre els pitjors d'Europa, amb la formació dels nostres joves. No? Uh-huh. A més, diríem que les últimes proves de competència d'aquest curs No s'ha publicat encara els resultats per part del departament, cosa que es farà dintre d'aquest mes de setembre. I per lo que sembla, tampoc els resultats seran massa esperançadors amb el tema de competències de matemàtiques d'anglès i de comprensió lectora. Aquesta seria, jo diria, el repte més important que ha d'assumir tot el sistema educatiu de millorar aquest nivell competencial i millorar els resultats de les diferents proves que es fan.
Molt bé. Sí. Com veu la situació financera dels col·legis concertats? Els pares han de continuar pagant un any més una part important de l'ensenyament obligatori, no? Ara, la població escolar i preescolar a primària a Catalunya continua baixant per motius demogràfics, no? Com veu el futur del preescolar i primària?
Bé, a veure, m'heu fet dues preguntes. Un,
sí,
sobre
sí.
El tema de finançament. Jo he de dir que avui per avui encara el finançament de l'escola concertada no està resolt del tot. Però m'agrada ser sincer i m'agrada reconèixer que per primera vegada en els pressupostos del 2023 es va aprovar una partida important on s'incrementava, on s'ha incrementat, perquè ja és una realitat, les despeses de funcionament de les escoles. Això ha sigut un primer pas que ha minimitzat, jo diria, l'impacte o el greuge que patíem durant molts anys. Amb la mesura que aquestes negociacions que estan continuant per millorar aquest finançament i arribar a una gratuïtat, indiscutiblement, amb la mesura que es millori aquest finançament, les quotes de l'escola concertada s'hauran d'anar reduint. Aquesta és una realitat.
I, tant,
avui per avui, jo puc dir, o podem assegurar, que encara el finançament no és total. Les últimes dades recollides en el pacte contra la segregació, que va promoure el síndic de Greuges, el concert cobreix un 60-65% del cost. Encara queda un 35% pendent, i que és aquest gap o aquesta diferència que han de financiar els pares encara avui per avui. Però que espero que es vagi reduint amb les negociacions que estem tinguent amb el Departament d'Ensenyament.
Important, això. Del futur de la preescolar i primària, vol afegir alguna cosa?
Sí, mira, amb aquest aspecte, jo us diria, aquesta és una realitat que la davallada demogràfica afecta a tot el sistema educatiu, tant a l'escola pública com a l'escola concertada. Fins ara s'ha resolt de mantindre la mateixa estructura de manera que tanquin les menors escoles possibles a base de baixar la ràtio. Però això és una
enganyifa, això.
D'un dia per un altre, però el sector, i quan dic el sector, em refereixo tant a l'escola pública com a l'escola concertada, haurem d'enfrontar una reestructuració del sector. I aquesta reestructuració del sector pues, passarà per reduir escoles públiques i concertades. I de concertades, cada any en cauen unes quantes. Certament, no sé si vau sentir a la consellera, aquest any, ja no parlo dels anys anteriors, aquest any s'incorporen 4 escoles concertades que han passat a públiques a Catalunya.
Sí, efectivament.
És un degoteig que serà imparable. I, per tant, haurem d'afrontar aquesta reestructuració. Com l'hem d'afrontar? Aquest és un tema a parlar-ne amb el departament i tot el sector, jo diria, públic i concertat.
Clar, la llibertat de les famílies, no?, és el gran tema de fons aquí. ens l'estem jugant, no?, amb aquests canvis.
Sí, evidentment, o sigui, la llibertat és un dret, però aquesta llibertat només es pot exercir plenament quan hi hagi igualtat en la elecció, que el pare pugui escollir lliurement entre una escola o una altra.
En les mateixes condicions, clar.
Escollir una altra comporta un diferencial que té un cost, la llibertat no és així.
Clar, clar. Avui estem parlant aquí a Economia en Valors, a Sense Distància, a Ràdio Estel, amb Carles Camí, president de la Confederació de Centres Docents, l'escola concertada. Molts pares i mares es queixen del que han de pagar per llibres, llibretes, vestimenta i altres necessitats. Com es poden alleugerir aquestes despeses, senyor Carles Camí?
Bé, doncs mira, jo diria que cada vegada més les escoles estan implantant el sistema de la reutilització dels llibres de textos. Cada vegada més utilitzem continguts digitals i el que és més important és que aquest any, per primera vegada, de l'ordre d'unes 350.000 famílies han rebut un xec de 100 euros, per utilitzar-los per material escolar, des de llibres de text, motxilles, llibretes, etc. També amb això s'hauria d'afegir que molts ajuntaments també fan una ajuda complementària. Per tant, és indiscutible que el cost de l'inici de curs del material en aquests últims 2-3 anys ha baixat, tot i l'increment que comporta l'IPC.
Sí, sí,
és clar. És una realitat d'aquest xec, o com li vols dir, ajuda de 100 euros, ha sigut generalitzat i estic parlant de l'ordre d'unes 350.000 famílies que l'han rebut.
Sí. Què et pensa dels horaris? Horaris continuats o horaris partits?
Mira, jo molt, molt contundent. Horari, clarament, jo diria partit. I a més, aquí faria una sèrie de consideracions. Ja fa uns mesos l'OCDE va criticar precisament a Espanya per la implantació d'aquest tipus d'horari. Hi ha un estudi que està a punt de publicar-se de la Universitat de València, promogut per un sociòleg, el Daniel Gabaldón, que a partir d'un estudi basat en tota una sèrie d'enquestes s'arriba a la conclusió que els nens que concentren l'horari escolar dormen menys, han de matinar, descansen menys, mengen malament, fan més deures, dediquen també més temps a les pantalles.
Clar, tenen tota una tarda lliure, diguéssim.
Que els que tenen una jornada partida.
Clar, clar, clar.
També m'agrada ser sincer i dir, bueno, tots són desavantatges. No, pot haver algun avantatge. I és que, evidentment, amb aquest horari continu, doncs permet, potser, que els crios puguin practicar alguna cosa més, jo diria, de deport, i que puguin també socialitzar-se més, jo diria, amb els amics. Però és molt més important totes aquestes, jo diria, desavantatges.
Sí, i una última qüestió. Sí, digui.
Fixaria només un tema, i és que quan es pren aquest tipus de decisions de si l'horari ha de ser continu, s'haurien de tindre en compte només aquells aspectes que afecten o que poden millorar l'escolarització dels nens. Mm-hmm. No tindre en compte aspectes com la conciliació familiar, que seria discutible, o les condicions laborals de molts professors.
Bé.
Només per acabar, també diria que l'escola concertada, i per això he fet aquella prèvia al començament, tota l'escola concertada tenim horari de matí i tarda. No hi ha cap escola concertada que tingui l'horari compatible.
L'horari intensiu o l'horari només
intensiu,
de matí.
Intensiu,
clar. Ho hem de deixar aquí. Ja parlarem en altres ocasions sobre la situació de l'ensenyament aquí i a la Unió Europea, però li agraïm que ens hagi acompanyat Carles Camí, president de la Confederació de Centres Docents de l'Escola Concertada. Que vagi molt bé i bon curs.
Gràcies. I queda pendent el que poguéssim parlar del tema aquest de la millora de la qualitat de l'ensenyament, perquè hi ha moltes coses que hi puc aportar.
Ho farem.
Una altra trucada per poder comentar més.
Ho farem, doncs en prenem nota. Moltes gràcies. Passen 7 minuts i mig de 7:45, una petita pausa i anem a les notícies.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa.
Doncs Salvador Aragonès, anem a les notícies.
Sí, gràcies, perquè hi ha una notícia que poc es va destacar el passat dimarts.
A què et refereixes, Salvador?
Perquè era molt important. Doncs que ens hem enterat de la nit al dia que els saudis, concretament la macroempresa Saudi Telecom Corporation, propietat de l'estat saudí, ha comprat el 9,9%, pràcticament el 10%, de les accions de l'empresa multinacional espanyola Telefònica. És clar que no ha pogut comprar revés perquè hauria de presentar una OPA, al ser l'empresa saudí una empresa extracomunitària i Telefònica una empresa espanyola estratègica i tal volta més que estratègica, no?
Sí, Salvador. Però el senyor José María Álvarez Pallete, president de Telefònica, i els principals accionistes, bé que ho devien saber.
No. Doncs sembla ser que no en sabien res, ni els accionistes, ni el govern, ni ningú. Ha sigut una sorpresa per a tothom. Avui inclús li hem preguntat al rei, no?, perquè té amistat amb els saudis. Diu, sabia vostè alguna cosa d'això? Diu, no en tenia ni idea, no? O sigui que ha sigut una sorpresa per tothom. En realitat, l'operació s'ha fet en els últims mesos a través d'un banc nord-americà que, en nom de la companyia de telecomunicacions saudí, ha anat comprant a petits accionistes i fins a arribar al 9,9%, perquè si arriba a plantejar una OPA es dispara el preu d'una manera increïble, no? O sigui que tot això ha anat, diríem, ha sobtat a tothom, no?
Sí, sí. Saudi Telecom Corporation ha hagut de pagar 2.100 milions d'euros, déu-n'hi-do.
Sí, 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 perquè el valor de borsa de Telefònica, el valor de les seves accions, és de 21.300 milions. Però aquí ha venut, doncs, com hem dit abans, petits accionistes a través d'un banc nord-americà que han anat fent les operacions en nom de l'empresa saudí, no? A més, em sembla que l'empresa saudí ha anat comprant quan el valor baixava, és a dir, sota preu, no? Si hagués anunciat una OPA, com he dit abans, el preu s'hauria posat pels núvols. De moment, el valor borsari Telefònica, tret de la pujada del dimarts, s'ha mantingut, s'ha mantingut, diríem, normal, no?
Sí, els saudits, Salvador, els saudits diuen que no tenen intenció de comprar més accions de Telefònica i que ja en tenen prou.
Sí, això és el que diuen ara, Ignasi. El futur no està escrit. El govern espanyol ha de dir la seva en un termini de 3 mesos i accepta la compra de la companyia saudí de les accions que ha fet a Telefònica, i aquesta podrà entrar en el Consell d'Administració o no, on ja hi seuen l'Isidre Feiner per part de Caixa, Criteria Caixa, i José María Abril per part del BBA. És una llàstima que en el batibull espanyol l'operació saudí passés com una notícia econòmica més el primer dia, se'n van donar compte 24 hores després.
Sí, sí. Tenim dos apunts, a veure si ens dona temps. La remuneració del diner és una cosa que va avançant per part dels bancs. Les lletres del Tresor ja paguen el 3,6% i això fa moure la remuneració a l'estalvi. És per això que CaixaBank és la primera de les grans entitats que fa una oferta adreçada a tots els clients en establir un import mínim reduït de 5.000 euros per remunerar l'estalvi dels seus creditors. Al final de l'estiu ha suposat un canvi pel que fa a la remuneració del passiu dels clients particulars per part dels bancs. CaixaBank ha decidit universalitzar la remuneració dels estalvis dels seus clients en posar en marxa un dipòsit de 12 mesos amb una remuneració inicial de l'1% que pot arribar fins al 2% amb un mínim import de 5.000 euros.
Sí, fins ara, per a rendibilitats similars, els grans bancs exigien quantitats no inferiors als 50.000 euros. Hem entrat de ple a la remuneració del passiu, Ignasi. CaixaBank és el primer banc de negocis a Espanya que el tancament del mes de juliol passat tenia més de 6 milions de nòmines domiciliades, el 37% del total, i 3,1 milions de pensions domiciliades, el 34% del total, cosa que significa una part molt significativa dels seus clients podrà contractar aquest dipòsit amb una remuneració no inferior a l'1,5%, no?
I una última notícia, els fons fitxen Rafael Vilaseca per presidir Celsa.
Sí, els nous propietaris del grup siderúrgic, nomenat que són fons d'inversions, com a nou president del Consell d'Administració, l'executiu català que va estar al capdavant de l'actual Naturgy durant 13 anys. Els fons creditors, que ultimen la presa de control de Celsa després de la resolució judicial del passat dilluns, han anunciat aquest dimecres la seva decisió de nomenar Rafael Vilaseca, expresident de Naturgy, com hem dit, com a president del futur Consell d'Administració del grup siderúrgic en substitució de Francesc Rubiralta.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Salvador Aragonès. Ens retrobem dijous vinent i abans dimarts vinent, nova edició d'Economia en Valors. Que vagi bé. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs una pausa i acomiadem.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum, Fundació La Caixa.
Recordem que estem molt pendents de la visita del cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu Pietro Parolina a Andorra. Ja ha passat pel Palau Episcopal d'Urgell i es troba en aquests moments ja a territori andorrà. Fins aquí Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, ara el comentari de l'Evangeli. Adéu-siau.